que estem buscant caure al braço d'algú que potser estimi tant com ho fas tu.
Senyores, senyors, molt bona nit i rebeu les més cordials salutacions de Jazz Setmanal, el teu programa de jazz preferit, o si més no, això és el que ens agradaria. Per endavant tenim 60 minuts que, com és habitual, els aprofitarem per fer un repàs, el més ampli possible, a un d'aquells estàndards que hem convertit en l'argument del programa. Com sempre, i com tenim per costum, aquest repàs serà per ordre cronològic, des de la versió més antiga de la que disposem a la més actual. I un cop feta la presentació, us presento, i valgui la redundància, el tema que hem triat avui. Es tracta d'aquest I Don't Stand the Ghost of a Chance with You, escrit l'any 1932, pel compositor Victor Young en l'apartat musical i per Ned Washington i Bing Crosby, el vocalista, pel que fa a la lletra. Probablement per això no és casual que sigués Bing Crosby qui primer va enregistrar discogràficament el tema. Concretament ho va fer el 14 d'octubre d'aquell mateix 1932, acompanyat per la ARC Brunswick Studio Orchestra, dirigida per Lenny Hayton, que també alhora tocava el piano. Per cert que la ARC Brunswick Studio Orchestra era una formació, a l'època totes les companyies en tenien de semblants, que la composaven els millors músics professionals que eren contractats per sessions d'enregistrament concretes. Bé, donades les característiques de la melodia, ben aviat les versions es van multiplicar, des d'Oscar Peterson, passant per les de Lester Young, Teddy Wilson, Sarah Vaughan, Mel Torme, Houston Pearson, Diana Krall, Wynton Marsalis, Stan Getz, Errol Garner, bé, i un llarguíssim llistat d'instrumentistes i vocalistes. Com escoltareu, si fos el cas que no la coneixíssiu, veureu que és una balada meravellosa i escrita amb un especial bon gust. Doncs bé, la nostra selecció la iniciarem amb la versió que el 17 d'abril de 1947 ens va deixar el pianista canadenc Oscar Peterson en formació de trio. Escoltem-la. Thank you. Doncs bé, enregistrat el 17 d'abril del 1947 en un vell disc de 78 revolucions per minut, hem escoltat a Oscar Peterson com a líder i, evidentment, com a pianista, acompanyat d'Albert King al contrabaix i de Mark Wicky Wilkinson a la bateria. I bé, no ens mourem de 1947, perquè el 4 de desembre el saxofonista tenor Dexter Gordon enregistra aquest tema que hem recuperat d'un CD editat en l'any 2008 amb el títol de Chronological Series, que recull enregistraments que el saxofonista va realitzar entre 1943 fins al 1947. És una edició francesa que recull 21 diferents temes i un d'ells, evidentment, és el nostre tema d'avui. El senyor Dexter Gordon al saxo tenor, acompanyat de Jim Robles al piano, Red Callender al contrabaix i Roy Porter a la bateria. I tot seguit avançarem 7 anys per detenir-nos en el 1954, quan el saxofonista baríton Harry Carney, era el baríton de la Big Band de Duke Ellington, enregistra un disc que s'edita sota el títol de Harry Carney with Strings. Ho fa en el segell Cliff Records. El LP original el conformaven 8 temes, 4 per cara, i precisament el nostre tema obria la cara. Mm-hmm. doncs hi ha estat el senyor Harry Carney, el saxo baríton o el clarinet baix, acompanyat de Jimmy Hamilton al clarinet, Billy Bauer a la guitarra, Ray Nance al violí o trompeta, Leroy Lovett al piano, Wendell Marshall al contrabaix, Louis Belson a la bateria i Tony Miranda al corn francès, i evidentment amb una secció de corda. Tots ells han estat sota la direcció del arranjador Ralph Burns. Bé, i continuarem amb el nostre recorregut per aturar-nos ara en l'any 1957, i ho fem per rebre a un dels pianistes més originals de la història del jazz. Estic parlant del senyor Thelonious Monk, músic nascut el 10 d'octubre de 1917 a la població de Rocky Mountain, a Carolina del Nord, i que ens va deixar el 17 de febrer de l'any 1982 a la població de Englewood, a l'estat de New Jersey. Pianista, però sobretot compositor, i pel que diu la crítica, i bé, i és així, un dels compositors més originals de la història. A ell li devem clàssics com el Ron McKnight, el Blue Monk, Strike No Cheshire, Ask Me Now, Of Minor, Misterioso, etc, etc. De fet, un dia recordo que vaig així que, després de Duke Ellington, és el compositor amb més enregistraments dels seus temes. Va ser, a banda, un dels fundadors del bebop. No en va, era el pianista de plantilla del famós club Minton's Playhouse, aquell legendari local de Harlem on tothom coincideix que es va engendrar el bebop. El seu estil al piano era del tot heterodoxa. Era un estil aspre i percussiu. Tota la crítica convé en que Thelonious va ser un geni. Així que a nosaltres només ens queda que gaudir-lo.
Thank you.
Doncs bé, hi ha estat el senyor Thelonious Monk a piano sol. Bé, ja ho heu escoltat i de fet ja ho hem dit abans en la presentació. El seu estil va ser molt i molt característic, molt i molt personal. Bé, i tot seguit rebrem a un multiinstrumentista. Ell tocava el clarinet, la trompeta, va ser compositor, arranjador, director de Big Band i tot i que el seu instrument principal sempre va ser el saxo alt. Estic parlant del senyor Benny Carter, una de les principals o dels principals i més importants músics entre la dècada dels 30 fins a la dels 90. Bennett Lester Carter, que aquest era el seu nom real, va néixer a New York el 8 d'agost de l'any 1907 i va morir el 12 de juliol de 2003 a la ciutat de Los Angeles. Tenia 95 anys i, evidentment, ha estat una figura indispensable i alhora una figura irrepetible per a qualsevol afeccionat. Escoltem-lo. D'un disc editat l'any 1960 amb el títol de Sax a la Carter, bé, fent un joc de paraules amb el seu cognom, un disc editat pel segell United Artists, Benny Carter ha estat el saxo alt, evidentment, acompanyat de Jim Robles al piano, Leroy Vinegar al contrabaix i Mel Lewis a la bateria. L'àlbum es va enregistrar als Radio Recorder Studios a la ciutat de Los Angeles el 5 de febrer de 1960. Un tema curt de durada, però que en canvi deixa ben palès les seves virtuts, que van ser totes. I bé, continuarem el recorregut i ara ens detindrem 6 anys més tard, concretament en l'any 1966, quan el també multiinstrumentista Youssef Latif tocava el oboe, el saxo tenor, la flauta, etc., enregistra un àlbum que titula The Golden Flute, Ho fa pel segell Impuls i es grava en els prestigiosos estudis d'enregistrament de l'enginyer de so Rudy Van Gelder. Un Yusef Latif, de nom real William Emmanuel Hurliston, va néixer el 9 d'octubre de l'any 1920 a la ciutat de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, i va morir amb 93 anys el 23 del 12 de desembre del 2013 a la població de Shutterbury, a l'estat de Massachusetts. Anem a escoltar el senyor Yusef Latif en el nostre tema d'avui. Hi està el senyor Yusef Latif, en aquest cas el saxotenor. En altres temes del disc toca la flauta o el oboe. Ha estat acompanyat de Hugh Clapson al piano, Herman Wright al contrabaix i Roy Brooks Jr. a la bateria. Bé, i ara tot seguit farem un salt de 12 anys per situar-nos en el 1977, any de publicació d'un disc a nom del saxotenor Eddie Lojack Davis. Es publica en el segell danès Steeplechase amb el títol de Swinging Till the Girls Come Home. L'àlbum s'enregistra en els Creative Sounds Studios a la ciutat de Copenhague i consta de 8 temes, 4 per cara. L'últim de la cara, concretament, era el nostre, o és el nostre, I Don't Stand a Ghost of a Chance with You. Simplement apuntar que posteriorment, quan aquest LP original es va reeditar en format CD, es van afegir 3 bonus tracks de tomes alternatives. Doncs bé, escoltem el senyor Eddie Lojack Davis.
Thank you.
Doncs ell ha estat el senyor Eddie Lojack Davis, el saxotenor. Per Déu, quin so era capaç de treure d'aquest instrument. I ha estat acompanyat de Thomas Clausen al piano, el senyor Bo Stief al contrabaix i Alex Riel a la bateria, que formaven el seu trio d'acompanyament, un trio autòcton, que com sempre va fer al llarg de la seva carrera, doncs bé, ens va deixar aquest so del que parlava, un so inconfusible i un esplèndid domini de l'instrument, i amb unes arrels del blues perfectament assumides. Senyor Eddie Lojack Davis, un gran saxotenor. Bé, i avançarem ara fins a l'any 1978, quan un altre extraordinari saxofonista tenor, estic parlant d'Arnett Cobb, enregistra pel segell Progressive Records un LP que es publicaria sota el títol de Arnett Cobb Is Back, un àlbum que es va enregistrar en els estudis Downtown Sound a la ciutat de New York el dia 26 de juny d'aquell any. L'àlbum comptava amb 7 temes que van ampliar en 2 més quan aquest LP original es va publicar en format CD. Un Arnett Cobb que va ser un genuí representant de la anomenada escola texana del saxotenor, caracteritzada per un estil dur i potent. De fet, a Arnett Cobb se'l coneixia amb el sobrenom de The Wild Man of the Tenor, l'home salvatge del tenor. Escoltem-lo. Thank you. El saxo tenor, Derek Smith, el piano o el vibràfon en aquest tema, el vibràfon, excepte l'últim minut que ha passat a l'orgue, és a dir, ell tocava el piano, l'orgue i el vibràfon, entre d'altres. George Marsh ha estat al contrabaix i Billy Hart a la bateria. I si us sembla, tot seguit avançarem fins l'any 1989 per retrobar-nos a dos grans de la nostra música. D'una banda, el guitarrista Joe Pass, i de l'altra, el saxotenor Plas Johnson, que acompanyats d'un trio de piano, contrabaix i bateria, enregistren un àlbum amb el títol de One for My Baby i ho fan pel segell Pablo. El disc s'enregistra en el grup 4 Recording Studios a la ciutat de Hollywood i el nostre tema sonava així. Mm-hmm. Han estat Joe Pass a la guitarra, Plas Johnson al saxo tenor, Gerald Wiggins al piano, Andy Sipkin al contrabaix i Tutti Head a la bateria. Ah, per cert, vull apuntar que el saxofonista Plas Johnson va ser el músic que va enregistrar la famosa melodia de la tira còmica de la Pantera Rosa. Sí, sí, la sintonia dels dibuixos d'aquella simpàtica pantera anava a càrrec del senyor Plas Johnson. Bé, i per allò de la varietat, el nostre proper convidat serà un pianista. Estic parlant del senyor Bill Charlap, que l'any 1993 publica un disc pel segell Chiaroscuro Records, que s'enregistra en els Clinton Studios Recording i que es publica amb el títol de Along With Me. Doncs bé, escoltarem, i penso que ja no donarà temps per més, la seva lectura. Thank you. Doncs bé, amb el piano del senyor Bill Charlap de fons, comencem el nostre comiat. No cal dir que ha estat un autèntic plaer compartir aquests 60 minuts amb el jazz i sobretot amb tots vosaltres. Espero que la selecció musical i també els comentaris hagin complit amb les vostres expectatives. Com faig sempre, us recordo la possibilitat de, si és del vostre interès, poder escoltar de nou el programa. Tan sols heu d'accedir al servei de podcast que té establerta la nostra emissora. Cal clicar radiosantboi.cat i apareixerà la pàgina web de la nostra emissora. I tanmateix recordar-vos que penjaré aquest programa en els perfils de Facebook Jazz Setmanal amb Mostra de Jazz de Sant Boi i en el meu propi. Gràcies un cop més i us esperem. Fins llavors, a reveure, amics.
Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.
Bona tarda, estimats oients de Partitura de Tarda. Avui us proposo un viatge que no és només musical, sinó també espiritual, gairebé visionari. Ens endinsarem en dues obres mestres d'un compositor que va voler transformar el món a través del so,